Al matí de Ràdio Sabadell.
Sostenibilitat, intel·ligència, ergonomia i durabilitat són elements que tothom vol en els seus productes, més encara quan vivim en un planeta que més tard que d'hora acabarà per no poder suportar l'explotació que en fem dels seus recursos. S'ha de crear, per tant, un nou model productiu que tingui en compte els pilars de la tecnologia i també la innovació sostenible. En aquest context, els autors Llorenç Aguilera i Antoni Garrell han escrit Productos y Servicios Inteligentes y Sostenibles, tècniques per a la innovació i la creativitat. Un llibre que precisament parla de la creativitat innovativa i també de la seva importància i com un producte no pot ser intel·ligent i insostenible alhora. I per això, doncs, ara parlem amb els seus creadors, amb l'Antoni i el Llorenç. Bon dia a tots dos i benvinguts al matí.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Antoni, abans de començar en matèria, doncs, a desgranar capítol per capítol doncs, aquesta nova proposta editorial, el que volíem és fer un record al Josep Bombardó, a l'empresari sabadellenc, que ha mort amb 74 anys, que recordem va ser doncs, el president del Gremi de Fabricants i també el president de la Fundació per la Indústria 1559 i expresident de la Fundació per l'ESDI Fundit. I nosaltres, evidentment, Antoni, avui doncs, volíem fer el nostre petit homenatge i volíem, evidentment, doncs, segur que tu doncs, voldràs també doncs, oferir un record no? i destacar doncs, la importància de la seva tasca no? per la nostra ciutat.
No és el millor dia per parlar del llibre. En Josep és el president de la Fundació, va ser qui va impulsar la creació de l'ESDI el 1989. Jo el conec des del 1974, quan jo estava al Consell Executiu de la Universitat Ramon Llull i el vaig conèixer. I va ser ell que el 1978 em va portar a Sabadell. No? Són doncs, gairebé 24 anys de treball conjunt i és una persona irrepetible. És irrepetible el seu compromís amb la creativitat, amb la innovació, amb les persones, però bàsicament jo d'ell he après a estimar la ciutat, a estimar Sabadell.
Què és el que destacaries, però, de la seva trajectòria, no? A banda de la seva experiència, com comentaves, doncs...
Una persona compromesa. Una persona compromesa amb el món, compromesa amb la ciutat, un industrial convençut. Però un industrial convençut perquè ell sabia que el progrés social només ve d'aquelles societats que tenen una economia industrial forta, perquè la indústria és el que ajuda els col·lectius a superar amb menys dificultats els períodes cíclics de la crisi. No? Ell lluitava perquè Sabadell, Catalunya, tingués una indústria forta, una indústria creativa, una indústria que es competís per valor i no per salaris baixos. Què puc destacar per ell? Pues, la seva profunda humanitat, el seu profund compromís. No? Sobretot una persona infatigable. Infatigable, no?
Doncs...
No, és molt difícil qualificar el Josep, no?
Però avui volíem fer aquest petit homenatge, destacar la seva trajectòria, destacar això com comentaves, no? Un home de ciutat i també un visionari, i avui volíem doncs, fer aquest petit record nosaltres al matí. Evidentment, avui hem de parlar d'aquest llibre també, perquè creiem que és una proposta molt interessant. A més, Llorenç, no és el primer llibre que escriviu junts, així a quatre mans.
Fa 12 anys que col·laborem amb la qüestió de la docència i investigació del disseny, uh-huh. I bueno, com que ens entrem molt bé, doncs ens agrada treballar junts, que és la pura veritat.
Que hem de destacar que la darrera vegada que us vaig entrevistar va ser per parlar del llibre La indústria 4.0 a la societat digital de 2019, i ara expliqueu-nos doncs, per què aquest nou llibre, no? Quin és l'objectiu i també a qui creieu que pot estar, doncs, pot ser d'interès, no? Llegir doncs, aquesta proposta.
Perdó, un petit incís. En aquest llibre que dius de la indústria 4.0, el pròleg ens el va fer el Josep Bombardó. Només era per recordar, aprofitant-ho, per demostrar el que dèiem abans. I no sé, vull dir, vols que parli del llibre nou o del indústria 4.0?
No, parlem del llibre nou, no? Jo el volia doncs, recordar comença, que vau fer.
Comença amb el canvi que representa la indústria 4.0, i apunta el que cal fer, o sigui, cal, a partir d'ara ja tothom necessita que els productes siguin intel·ligents i sostenibles, no? I no sé, vull dir, per fer això, evidentment, totes les empreses han de ser conscients de lo que ja en els seus llibres l'Antoni Garrell deia, no? Com la competitivitat de les empreses en un món globalitzat obliga a que si vols estar en la llista dels que realment estan competitius, no tens més remei que produir innovació contínua, no pots afluixar, perquè la que afluixes és com anar en bicicleta i deixar de pedalejar. No? Llavors, amb això, doncs, la primera obligació és innovar. Per innovar no hi ha més remei que treure el suc al cervell, és a dir, tenir idees noves, i això, per tant, un capítol molt important d'aquest llibre és la creativitat, totes les estratègies mentals, perquè si em permets que vagi curt explicant el tema, hi ha dos tipus de creativitat, no? L'espontània, que de repent, pam, tens la idea feliç, no saps per què, el que podríem dir una inspiració espontània, així és que ve de l'Esprit Sant, no? Que això és molt difícil, es produeix, però molt rares vegades, i llavors el que ens empenyem a l'ESDI ja fa anys d'estar ensenyant és estratègies mentals perquè la creativitat sigui induïda, és a dir, perquè et vinguin les idees, és a dir, tècniques mentals per generar idees que després aplicaràs mètodes complets de creativitat i després tot el tema projectual, etc. I això el llibre té bona part d'aquest capítol i no sé, i després quan entrem en productes intel·ligents i sostenibles, amb això, si em permets, li passo la paraula al coautor, Antoni Garrell, perquè ell ha tingut molt a veure amb tota aquesta part dels Smart Products.
Doncs ara en parlarem, però primer ens hem permès una petita llicència de posar veu a un dels vostres capítols del primer perquè els nostres oients també es facin una idea.
La indústria 4.0 no es un simple cambio tecnológico, es un cambio de filosofía y de estructura económica que se hace difícil prever hasta qué punto cambiará las vidas de las futuras generaciones. El eterno reto de aunar la oferta con la demanda y ser proactivo con las tendencias del mercado es ahora bastante más asumible, pero es el momento de destacar dos de las variables que no se podrán automatizar, aunque se las podrá ayudar como nunca se había conseguido hasta ahora. Son la creatividad y la innovación. Y aquí es donde las universidades y las escuelas de formación profesional que estén mejor preparadas para el cambio marcarán la diferencia.
Doncs precisament parleu de la importància de les escoles de formació i les universitats com la clau d'aquest paradigma, no? Quins canvis haurien de produir-se, Antoni, en aquest sentit, no?
Et contesto de seguida, però deixa'm que et diga una cosa abans que em sembla que preguntaves i que ha quedat a l'aire, no? I a més té a veure amb en Josep Bombardó. Quan el primer llibre acaba explicant que la clau per la PIME, que és el 80% del teixit productiu català, en quant a la indústria 4.0, no és convertir les fàbriques intel·ligents, això està a l'abast d'aquelles empreses més grans amb fortes capacitat d'inversió, sinó que està en desenvolupar productes smart. La innovació en producte. Això és la síntesi del primer llibre. Parlant amb en Josep sobre aquest tema, ell va plantejar i dir, però el que no expliqueu és com s'ha de fer això. És a dir, com hem de dissenyar aquests productes que són intel·ligents i a la vegada aquests productes que ajuden a la sostenibilitat planetària. No? I això s'ha de lligar amb el projecte que l'ESDI estem fent des de fa 3 anys, que és un projecte en el marc de RIS3, juntament amb l'Ajuntament, l'Autònoma, el Taulí, Barberà, que és la creació d'aquest centre de coworking i co-living, però que en definitiva la finalitat és ajudar les empreses a, de veritat, endinsar-se i assumir el que és la indústria 4.0. Per tant, el llibre el que té és aquesta continuïtat. La finalitat és explicar com s'ha de fer això. Per tant, a qui va adreçat el llibre? El llibre va adreçat a aquells professionals que tenen la missió no de dissenyar productes com ho han fet sempre, sinó de dissenyar productes que siguin sostenibles, per un cantó, dos, que aportin molt valor, per tant, complementin els humans amb les seves mancances culturals o d'hàbits, i que el que fan és estropellar cada cop més el planeta, per tant, que els productes smart ens ajudin, i a la vegada incorporant aquest criteri dels cicles de vida recurrents. És a dir, la matèria prima no pot acabar amb escombraries, sinó que la matèria prima ha de canviar amb nova matèria prima.
De fet, també
i quan és... això no és possible de cap manera, perquè hem exhaurit totes les possibilitats, el que hem de fer és fer-los menjar amb els cucs aquests que hi ha a Califòrnia, que el que fan és convertir qualsevol cosa en guano, en abono. Per tant, l'ànima del llibre és aquest. I per tant, quin és els seus destinataris? Pues aquests dissenyadors i, lògicament, els creatius i, lògicament, els futurs dissenyadors, que són aquests que ens han d'ajustar a fer productes smart i sostenibles. Però també vol ser un llibre pedagògic, per tant, aquesta estructura d'ajudar a aprendre a dissenyar d'aquesta manera, però també vol ser pedagògic per a aquells que han de prendre decisions perquè entenguin no solament com es fa, sinó les oportunitats i els riscos associats. I ara et contesto més directament a la teva pregunta. Hi ha dos grans reptes. El primer repte és entendre que això del canvi climàtic i que la sostenibilitat no és un bluff, és una realitat. I que els humans tenim un ADN malversador, perquè portem massa anys vivint en una societat on tot el desenvolupament es basa a consumir molt més de lo necessari. I per tant, hem de dissenyar els productes no solament perquè ens ajudin a això, sinó que per ells mateixos ens obliguin a ser sostenibles. Per tant, el primer repte que tenim és aquest, assumir en plenitud la sostenibilitat. I la segona cosa, que és important entendre, que avui en dia tots els productes estan connectats i els qui no estan és perquè no volem que ho estiguin. I si estem connectats vol dir que hi ha una enorme potència de càlcul a internet i aquesta enorme potència de càlcul a internet es pot aprofitar perquè els productes interactuïn amb els humans amb diferents graus d'intel·ligència. Aquests són els dos reptes. Entendre això, assumir-ho i amb les nostres organitzacions incorporar el talent que ens permeti fer aquest canvi.
I jo també doncs, afegiria despertar els consumidors conscients, perquè doncs, ells al final són també qui tenen la capacitat, no? Per molt que l'administració, la indústria o fins i tot també doncs, a la formació tiri cap a aquest nou model, també els consumidors cada cop no? que anem a comprar doncs, tenim un poder de decisió molt important. Escoltem un altre dels fragments d'aquest llibre.
La industria está dejando una huella ecológica a causa del uso intensivo de los recursos naturales muy por encima de las posibilidades del planeta, y el abuso de materiales no reciclables ni biodegradables y el envenenamiento del entorno con residuos tóxicos. Reconducir la situación se convierte en una obligación insoslayable como reflejan los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Pero cambiar el estilo de vida de las sociedades altamente industrializadas es algo muy difícil, puesto que se fundamenta en comportamientos interiorizados desde la infancia y requiere largos plazos de reeducación de la población en circunstancias no traumáticas. Revertir esta situación es cada día que pasa más apremiante y nos obliga a poner los avances tecnológicos y científicos al servicio de este objetivo, mediante el diseño de productos y servicios innovadores y sostenibles. Un reto que exige grandes aportaciones de creatividad e innovación.
Doncs us faig la pregunta a tots dos. Creieu que la societat, que estem preparats per deixar de ser egoistes i deixar doncs, de posar doncs, per endavant les nostres pròpies necessitats que no pas doncs, l'explotació dels recursos?
Jo m'anticipo per dir-te que cada vegada és més conscient el consumidor. La prova la tens en l'enorme quantitat cada vegada creixent de marques que ja presumeixen amb raó o sense, que a vegades en veig jo que sense, de que són verdes i sostenibles i tal. I llegia l'altre dia en una nota de premsa que en la pandèmia i tot això sembla que s'ha notat una consciència encara més gran perquè hi ha molta gent que pensa, probablement amb molta raó, de que els virus cada vegada ho tenen més fàcil per culpa d'aquest poc cuidado que tenim amb la natura i l'entorn, no? Llavors, que cada vegada doncs, hi ha més gent que a l'hora de comprar té present si és reciclable, si té un ús correcte de la sostenibilitat del que està comprant.
Antoni, per això és important donar valor afegit, no?, al disseny, o fins i tot doncs, que els dissenyadors tinguin en compte l'ètica, no?, que és un dels factors que també des de l'ESDI teniu molt en compte.
Exacte. Darrere de tot això hi ha un problema de valors i un problema ètic i un problema de consciència col·lectiva. Jo estic molt d'acord amb en Llorenç, ho hem debatit molt, que cada cop s'està més conscienciat d'aquests problemes. Però després, quan arribem als petits detalls de dia a dia, això no passa.
La butxaca també i l'economia és la que és.
Exactament,
no?
I la butxaca i l'economia és perquè alguns segueixen interessats en fer les coses cares. Deixa'm que et posa un exemple amb aquest tema, no? I que aquí els smart products ens tenen que ajudar per cobrir aquestes mancances. Si tu mires qualsevol pel·lícula, qualsevol sèrie, sempre veuràs que tots els llums de les cases estan encesos. Sigui l'hora que sigui del dia, estan encesos. Per què estan encesos? Per un tema estètic. Perquè una làmpara apagada és lletja. La gràcia de la làmpara és quan aquell teixit, al sota hi ha una llum i per tant es veu. Això ja passava amb els vitralls. Els vitralls són macos quan els hi donava el sol. Per això a l'interior de casa certs vitralls els hi posen retroalimentats, no? Per tant, nosaltres de petits que hem vist? Els llums oberts de casa, qualsevol hora del dia. I vivim en un país on la canalla de petita consumeix entre 700 i 800 hores de televisió a l'any, una salvatjada, no? Per tant, això forma part d'aquesta entrada. Canviar això és molt, molt complicat. I aquí els smart products ens poden ensenyar, ens poden ajudar. Si jo obro un llum i la intensitat lumínica que em dona aquest llum no aporta un gradient d'il·luminació dintre de l'habitació, per molt que el vulgui encendre, el llum no es té que encendre. És a dir, té aquesta component smart, no? És medir la intensa lumínica, mirar el gradient, increment de gradient, fruit dels llums i fer-ho, no? I aquest és el concepte que tenim absolutament clar i que els smart products ens han d'ajudar no solament a fer-nos la vida més fàcil, sinó ajudar-nos a no fer aquelles coses que són dolentes pel planeta. No? Això forma part de la cultura que deies. Clar que ja estem molt més preparats, però seguim tinguent els llums oberts i que no s'apaguen, i seguim rentant-nos les dents sense tancar l'aixeta, i seguim tinguent l'aigua oberta de la dutxa mentre ens ensabonem. No? I aquí aquesta consciència social que es volca molt amb un tema del reciclatge i de la separació dels materials fruit dels contenidors, això encara no ha arribat als nostres hàbits de cada dia. I aquí ja arribarà, perquè afortunadament la gent de menys de 25-30 anys ho té molt interioritzat, però malauradament aquesta gent no arriba ni a un terç de la població. I per tant hi ha un tema cultural que hem de canviar. I aquí els smart products és on ens han d'ensenyar. I aquí és on arrela amb el concepte ètic que té. El problema no és el nostre benestar. El que hem d'entendre és que el mes d'agost cada any hem cremat tots els recursos capaços de generar el planeta. I el que estem fent és robar el planeta a les futures generacions. I el planeta no és res més que un préstec que ens fan les futures generacions. Tenia una component ètica cabdal. No es pot concebir dissenyadors sense que assumin de veritat aquests principis ètics i morals que és el que mouen l'impuls de la humanitat.
Doncs evidentment, perquè l'estètica doncs, no ha d'anar, no?, a la contra d'aquest paper doncs, més ecològic i també doncs, aquestes necessitats que ara parlàvem, no?, amb aquests smart designs, amb aquests productes. Parleu també en el llibre de robots industrials, robots col·laboratius, autònoms. Expliqueu-nos en quin procés també doncs, es troba la indústria ara mateix en aquest sentit i si és viable social i econòmicament doncs, una societat sense persones treballant en fàbriques només amb màquines. No sé si doncs és un tema que sempre també crea molta polèmica i que tenim moltes ganes també de tractar.
Llorenç.
Home, jo d'entrada el que voldria que quedés clar és que aquesta imatge de que un robot és una persona artificial, això ho hem de superar. O sigui, un robot pot ser simplement un programa ficat a dintre un microprocessador d'un vas o de no sé, o d'una làmpara, com deia abans el Toni, no? És a dir, ja tenim molts de robots i tenim cobots a la xarxa i a vegades doncs, per fer mal. Eh? Vull dir, no tots, això doncs, a la política dels Estats Units ho hem vist, no? Vull dir, no tots els cobots són per fer bé, sinó que a vegades són per interessos molt particulars i de tipus dolent, diguem, no? Uh-huh. O sigui que la primera idea que hauríem de dir clara és que l'afegir intel·ligència als productes va a molts graus diferents. Pensem que, de fet, ja fa moltes dècades que estem posant intel·ligència en els productes. O sigui, quan jo vaig amb una màquina dispensadora de begudes, i puc triar entre xocolata, cafè amb llet, llet sola, tot això, ja hi ha una intel·ligència en aquella màquina que ja fa anys que la tenim. I que potser hi ha molta més mecànica que no pas processament de microprocessadors. Uh-huh. Però vull dir, ho dic perquè una de les coses que en el nostre llibre ja fem és classificar el nivell d'intel·ligència que els productes poden arribar a tenir. No? Hi ha una simple intel·ligència reactiva, que podria ser l'exemple que posava abans el Toni de la làmpara, o sigui, però clar, reactiva en el sentit de dir faig o no faig una acció en funció de l'entorn. O després hi ha intel·ligències més complicades cada vegada, diferents graus, des d'una intel·ligència adaptativa en funció del que hem anat veient que ha anat passant, o una intel·ligència ja que és l'últim nivell seria que és capaç d'aprendre inclús molt millor que els humans, perquè té una memòria més fidel i més exacta que la nostra. No? I clar, i aquí sí que aquí surt un problema gros, que vull dir que quan tenim un robot, que ja dic, no li donem necessàriament en forma antropomòrfica, pot ser un robot que no el veus, o sigui que està integrat amb les diferents peces de la fàbrica, amb qualsevol de les passos pels quals va passant la fabricació, doncs aquest, diguem-ne, robot general està prenent les seves decisions, atenent els sensors, atenent la comunicació amb el núvol i fent els processos que calgui per anar prenent les decisions. És clar, si aquesta intel·ligència artificial és capaç d'aprendre del que està passant d'una manera autònoma, cosa que avui en dia ja sabem fer, es pot acabar tenint una intel·ligència superior i més fiable que la nostra. Així de clar és el tema. Això és dolent per la societat? És un altre problema. Si ho fem bé, no serà dolent. Si ho fem malament, serà dolent. Per això, potser el Toni té alguna cosa important a afegir aquí.
A veure, hi ha la tecnologia suficient perquè en lloc de treballar 40 hores a la setmana se'n treballin 20. Estem molt semblant a el que passava al segle XIX amb el vapor. El vapor d'avui és la capacitat de càlcul que tens instal·lada a les empreses. Per tant, és hora d'extreure capacitat productiva de la tecnologia uh-huh. i que això reverteixi en benefici dels qui fan, lògicament, la inversió i arriesguen, però també de la societat i dels treballadors. Donar la teva resposta. Avui hi ha tecnologia suficient perquè treballant 20 hores fem exactament el mateix que es fem tot. I cobrant el mateix, evidentment, no cobrant la meitat. Dos, el grau d'automatització s'ha elevat de tal forma que més de la meitat dels treballs d'avui en dia es poden robotitzar. I, per tant, aquest és un altre tema que hem d'assumir. Ara bé, per donar una dada molt concreta, i el llibre parla de com se pot arribar a això i també parla dels riscos que hi ha. I per d'això, penseu l'informe de fa dos anys de la FOE, de l'OEC, que deia que es destruirien abans del 2025 75 milions de llocs de treball. Però també deia que se'n crearien 125 milions. És a dir, hi ha moltes feines noves que encara no es coneixen bé i que el que hem de preparar és la gent perquè sigui capaç de canviar amb aquestes feines. Us poso només un detall. Els smart products tenen una component ètica enorme. Sabeu el que vol dir tindre un marcapàs que pugui estar telecontrolat a distància? Que te'l poden hackejar i que et poden matar. Sabeu el que vol dir tindre sistemes electrònics que complementen això que en diem la cibernètica i els cíborgs? Doncs vol dir que pot ser subjecte a ser afectat per les radiacions electromagnètiques. Per tant, hi ha tot un conjunt, quan dissenyem Smart Products, et lliure explica, hi ha tot una sèrie de conceptes nous, fruit d'aquesta solució, d'aquesta societat telemàtica que vivim, que s'han d'incorporar amb el disseny. I aquí obre camps de treball enorme. El que és absolutament cert és que cada cop necessitem gent més formada, gent més preparada i gent que sàpiga pensar i relacionar conceptes, perquè el futur passa per moltes professions, almenys a 40 o 50 anys no ens faltarà la feina, però és feina nova, desapareixent les feines habituals que tots coneixem. Ho hem parlat més d'una vegada. Els cotxes autònoms eliminen tot el sector del taxis o dels conductors i molta part de la logística. Què hem de fer amb aquests?
Doncs, com descobrim avui, doncs, són molts els conceptes interessants. Us recomanem molt, moltíssim, llegir el llibre Productors i Servicios Inteligentes y Sostenibles, Tècniques per a la Innovació i la Creativitat. Ens han quedat molts temes per parlar, fins i tot de l'obsolescència programada o també del pròleg que ha escrit en Carles Grau, CEO també del Mobile World Capital. Però el temps també doncs, mana i ara arriben els companys d'informatius. Moltíssimes gràcies, sobretot per explicar-nos això, que vivim una època convulsa però també plena de reptes i oportunitats que haurem doncs, d'aprofitar. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Al matí, informació, reflexió i entreteniment.